El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passen 9... És que estàvem parlant aquí als convents de la tertúlia. 9 i 18 minuts del matí, això és la tertúlia de Cugat.cat. Avui en companyia del Joan Ramon Armadas, molt bon dia. La Maria Sansa, molt bon dia. Josep Maria Balcells, molt bon dia. I el Pasqual d'Uso, molt bon dia. Teníem, comentàvem aquí que tenim dos motoristes.
Tenim dos
motoristes.
Sí, jo vaig fer la vaig voler ser pioner, o pràcticament pioner amb la moto elèctrica, i al principi ho vaig passar fatal. I perquè la moto elèctrica ben bé no és una moto, és un electrodomèstic. És com seure a passejar una rentadora, vull dir, sigui. Però clar,
si, per
sí, perquè l'has de tractar amb delicadesa i té les seves manies, les motos elèctriques, i encara no està prou ben desenvolupat. Ara, un cop es van resolts els problemes, la veritat és que és una delícia. Primer perquè personalment sóc ecologista en aquest aspecte i m'agrada pol·luir ni d'allò. I la segona perquè no fa gens de soroll. I pots estar parlant amb el amb la gent de imperfecta. El perill, per exemple, que té, doncs, que quan vas per carrers d'aquests que passen també vianants, carrers d'aquests mixtes, la gent s'emporta... I evidentment sóc persona civilitzada i procuro anar a poc a poc i sense... Però la gent se'n surta, vull dir, diu, carat, què ha passat aquí? I, però bueno, el de més són tot avantatges. Espero que es vagin desenvolupant i que sigui el vehicle del futur.
Això venia perquè parlàvem de la zona blava. El Josep Maria Balcells diu que ja s'hi ha acostumat al nou sistema. Evidentment, el primer dia ja ho vèiem, eh? La gent que ens ho comentava, hi havia algun embolic, hi havia un reforç també de gent que explicava com funcionava, però superat ja això.
Sí, jo penso que no serà difícil. El que passa que no sé els avantatges... Bueno, una mica que no has de tornar el tíquet al cotxe quan has fet ja la...
Més sostenible, potser. No hem de gastar tant paper.
Tant paper.
No ho sé.
El millor és no fer el cotxe.
T'entra també.
Això sí que és ecològic.
No, però és que tu reps també el paper. O sigui, surt el paper en el que et diu fins a quina hora tens... El que no has de posar-lo és el damunt del cotxe. Per dir de sostenibilitat, en aquest cas,
Molt bé, doncs comencem a la tertúlia. Un dels primers temes i que ens obliga a l'actualitat és, doncs, avui la compareixença de l'Artur Mas, del president en funcions de la Generalitat, que ha rebut el suport de 400 alcaldes de tot Catalunya, entre ells l'alcaldessa de Sant Cugat, abans de declarar aquest dijous al matí com encausat, com dèiem, pel 9-N. Els alcaldes s'han citat a les portes del Parlament, des d'on es dirigiran cap a la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La declaració Mas, recordem, coincideix amb el 75è aniversari de l'execució del president Lluís Companys. Com dèiem, això serà a partir de les 10 segurament. Com ho veieu? Ahir sentíem en algunes tertulies als diaris que no era necessari que el president de la Generalitat anés fins al Tribunal Superior de Justícia, que això, com a president de la Generalitat, podia haver-ho fet des del propi despatx, el mateix despatx de la Generalitat.
Jo penso que igualment ja li va bé, perquè també el paper... diguem, de supervíctima, en aquest cas, diguem que segurament reforça tant la persona com probablement tot el que va passar al 9-N, no? Vull dir, el fet de la humiliació, entre cometes, d'haver d'anar a un tribunal a declarar per una cosa que, òbviament, el govern, i gran part, no només el govern, sinó en aquest cas la gran majoria de partits consideren que és gairebé una afrenta a la democràcia, doncs penso que el fet d'anar al tribunal fins i tot li jugarà a favor, que és, queda més heroic que no pas al despatx del Parlament, de la Generalitat, perdona.
Va, això és claríssim, això ha sigut volgut, ho ha triat ell d'anar-hi d'aquesta manera i escenificar-ho d'aquesta manera. I humiliació, una humiliació, anar a prestar declaració, jo penso que no té res a veure. És a dir,
simbòlic, no vull dir que sigui, però el president d'un govern escollit democràticament hagi d'anar a declarar, que crec que sigui això, una declaració a un tribunal...
A donar explicacions.
Però el tema és el per què. Si hagués robat la cartera amb un al metro sí que seria diferent, però clar, se l'està portant, se l'està encausant en aquest cas, pel que gran part de... ja no només el govern, sinó la majoria de partits consideren que és un atac directe contra la democràcia.
Jo diria... A veure... forma part... l'escena d'avui, un capítol més del que s'ha anomenat el xoc de trens. Vull dir, no? Vull dir que hi ha una relació, una tensió, i s'escenifica una vegada més, doncs, un trencament o un distanciament molt potent de les relacions entre les estructures d'Estat i Catalunya. Això jo penso que és evident. A mi el que m'agradaria és que el nostre president pogués aprofitar un escenari com aquest per assumir la responsabilitat de la consulta del 9N. No fugir d'estudi, de dir, no, jo no sabia res, no, això ha sigut els voluntaris, que és una mica, sembla, les declaracions que van fer les conselleres. Dir, nosaltres no vam fer res, nosaltres vam posar, només vam deixar els espais. És dir, que el president com a tal, i ho ha dit alguna vegada, doncs quan ha justificat doncs, la consulta, doncs, que digui, sí, jo vaig assumir aquesta consulta perquè em sembla doncs, que hi teníem dret i que ens ho negaven i aquí estem afrontant directament, personalment, la responsabilitat. I després veure què passa i veure quina, la justícia, què hi diu d'això, no?
Ara parlarem de l'argumentari que se suposa que farà servir avui. Pasqual,
perdona, no,
sí.
jo discrepo una mica amb el Josep Maria Balcells perquè penso que el president en tot moment va dir que volia complir l'estricta legalitat. Clar, si ara ho assumís, voldria dir que en un cert moment no va...
perquè considera, ho assumeix, perquè considera que no trencava la legalitat. És a dir, sí. Va, no, que l'explicació que digui la que vulgui.
Sí.
Però dir, que no s'esmunyi.
Ja.
Ell està al davant d'aquesta iniciativa, digue-li democràtica, digue-li de resistència, digue-li de llibertat, posa-li totes les etiquetes positives que vulguis, però que no se n'amagui. És a dir, doncs, jo vaig impulsar això.
Jo crec que pot dir, vaig impulsar això dintre de l'estricta legalitat i crec que amb això es basa molt l'èxit d'haver pogut anar a votar. I d'altra banda, això que deies, realment penso que s'ha de posar de manifest. Avui es posa de manifest aquest gran error que ha estat el... és evident que aquest judici és un judici polític i és un gran error, i la manera de patentitzar-ho més, de fer-ho més palès, per mi és això, és anar amb comitiva i dir, senyors, passen aquestes coses. Jo, evidentment, no crec que amb aquesta pressió per la independència dels jutges i no sé què, perquè sempre que hi ha un judici laboral o un judici de qualsevol mena, van molts treballadors o van molts no sé què acompanyant en el judici, en els imputats, i penso que no per això es desfà la independència dels jutges. El que passa és que aquí, tractant-se del que és per el que diuen que se'ls fa aquesta pressió. Jo no ho sé, però aquí a l'Hospital General moltes vegades saps quan operen un gitano perquè veus tota la tribu posada allà. És una pressió o és que li fan companyia? Jo no ho sé, però no crec que...
Acabes de tractar de gitano, president de la Generalitat, eh?
No. Dic, és un exemple, intento dir les masses que els acompanyen, els acompanyants.
Ja ho hem entès. No, a veure, jo, a mi, com tot aquest procés llarg, que fa masses anys que dura, a mi em preocupa l'endemà. Com queda el tribunal que sigui?
El Superior
de Justícia de Catalunya o el de Madrid, tots dos, que tots dos han fet un ridícul paper fent un escrit que no crec que no calia,
sí.
Però que surti com surti el procés aquest, en sortiran malparats, perquè o els hi diran que s'han sentit pressionats per un cantó o per un altre. Per tant, a mi em preocupa, perquè fins ara érem els desgraciats dels polítics els que quedàvem sempre malament, però ara també seran els jutges i tot el Tribunal Constitucional, tot el Tribunal Superior de Justícia. Francament, és un procés que em preocupa.
Però...
sí, no, digues.
Que comentava en Pasqual que no considerava que hagués comès cap il·legalitat. Jo penso que tenint en compte els pronunciaments del Tribunal Constitucional abans del 9N, el que va passar al 9N de veritat no era d'acord amb el que deia el Tribunal Constitucional. Jo penso, i com
però,
a tal...
Però no va contestar el Tribunal Constitucional.
Constitucional abans del 9N, si no recordo malament, i ara ja fa un any...
No va donar l'ordre no va... concreta.
No va prohibir.
Bueno, en tot cas, està clar que tenim un conflicte de dret que és normal que vagi a un tribunal a analitzar-se. Sí, sí. O sigui, si això, en lloc de passar amb el 9N, estigués passant, posem un exemple, a nivell municipal, també probablement hauria, també hauria d'anar al tribunal
hauria
i probablement hauria d'anar l'alcaldessa, en aquest cas, a declarar. Per tant, fins a cert punt, quan hi ha un conflicte de justícia on no està clar si s'ha incomplert una llei o no, el que es fa és es va als tribunals i els tribunals aclareixen si hi ha una il·legalitat o no. I és el que està passant. Mm. Què passa? Que està passant en un tema tan sensible com va ser la consulta del 9N. Quan veníem de com la fem, hem de trencar amb el que digui el Constitucional o no, la és un referèndum, no és un referèndum, és una consulta, és un... Què és això? I per tant, per això s'està ara creant el merder, perdona la paraula, que s'està creant. Perquè el 9N no es va fer com, diguem, la majoria de partits et volien
no
que es fes.
No es va fer un referèndum, que és el que s'havia d'haver fet.
Clar, però el referèndum no te'l deixaven fer.
No te'l deixaven fer.
I tampoc et deixaven
no
fer...
No sé si es va negociar prou bé.
Home,
és passat, això.
Sí, sí, està clar, està clar. Però és passat, però la conseqüència l'estem tenint ara. Per tant, és passat, però els motius... No, jo deia bé, la conseqüència l'estem vivint avui mateix, amb el president declarant d'aquí una estona. Per tant, per molt passat que sigui, és de rebut, d'alguna manera, analitzar el que va passar.
Pressió en suport al carrer. El tribunal, com bé comentava la Maria, havia fet aquell escrit explicant que se sentia pressionat per aquestes manifestacions a peu de carrer. També, de l'altra banda, també...
No sé si deia això, que se sentia pressionat.
Bueno, no,
deia
perdó.
Que no,
venia a dir...
no considera...
Exacte.
És un,
però venen a dir
que hi hagi un intent de pressió.
És un escrit vale. Jurídic.
Però venen a dir...
O sigui, no s'entén de res.
En tot cas, també ja es comentava, a la mateixa hora a Madrid, manifestacions pel tema de Bankia i escratxes més contundents segurament que el que estava passant ahir al passeig Sant Joan. Aleshores... diguéssim, clar, la gent és fàcil que agafi aquest argument i digui com és que allà no se senten o no poden sentir-se igual de pressionats o amb previsió de sentir-se pressionats o com li vulguin dir amb condicions similars. És el que deien, s'ha fregat estem fregant ja fa estona el llindar de la política barrejada amb el poder judicial.
Sí, perquè com deia abans el Pasqual, perdona, Josep Maria, a veure, els que hem estat a sindicats sabem que hem anat 50.000 vegades a pressionar amb un judici perquè era un judici injust. I hem anat moltes vegades.
I a donar escalf.
I mai han sortit els jutges dient que se sentien pressionats. Per tant, jo penso que és una desgraciada declaració dels jutges, siguin qui siguin, que no sé qui són, però que és desgraciada la declaració. No s'han de sentir pressionats. És igual, encara que hi hagi 50.000 persones allà fora.
Jo penso que denuncien la intenció de pressió, que és diferent.
Sí, però el tema que sobta és que ho han fet dues vegades amb aquest cas... Però, i jo ho dic, com, des del punt de vista de l'anàlisi, no acostuma a passar amb d'altres manifestacions iguals o similars, i insisteixo, potser inclús amb més contundència, no acostuma a haver-hi aquesta resposta. I sobta, vull dir, no és per...
Aquí jo faig una lectura, una doble lectura, també. És a dir, això s'ha organitzat d'aquesta manera per expressar una negativa o una disconformitat amb tot el procés. És un element més que, com en deia Joan Ramon, si hi ha una querella i el procés segueix els passos que ha de seguir qualsevol procés. Fins que no hi hagi sentència no passa res. És a dir, es criden els que estan doncs, implicats i se'ls demana declaració. Això no és ni una acusació ni res. És a dir, aquests senyors doncs, se'ls acusa d'un delicte. Veniu, parlem i ho veurem. I hem d'esperar la sentència. Però està clar, això s'ha polititzat fins a l'extrem. I penso que aquí s'ha trobat aquesta forma d'expressar una vegada més la força que té una causa, en aquest cas, doncs, que anava lligada al procés del 9N, de la independència, s'aprofita per insistir en que això forma part doncs, del contenciós en aquest moment de les relacions d'Espanya amb Catalunya, aquest per una banda. En el cas concret que, a més, es dona és que estem en un moment de govern provisional que està en joc la continuïtat o no de Mas com a president I penso que a la vegada que d'alguna manera es vol manifestar una certa pressió al tribunal, etc, etc, jo diria que també hi ha una certa pressió a la CUP per dir alerta, vigileu perquè aquí tenim un heroi, tenim doncs un màrtir, tenim doncs una figura històrica, etc. Ara no el traieu de l'escena.
La CUP és la primera que s'ha queixat del tema.
Aquest actor és molt important i per tant doncs afluixeu aquest posicionament de la CUP de dir nosaltres no farem la investidura de Mas. Això grinyola potser en una situació aquesta, i Convergència i els Junts per Sí ho estan aprofitant al màxim. Ho hem de fer amb totes les lectures. Jo penso que això és important de tenir un
punt. Jo aquesta lectura no la veig, sincerament. O sigui, que la gent vagi ara a davant del tribunal pensant en què hem de salvar el Mas, perquè la CUP... Jo penso que la gent no va tan enllà, i en aquest cas el que la gent té en ment és el que ells van fer al 9-N, que m'imagino que és anar a votar, i queixar-se perquè ara, simbòlicament, tot allò que van fer fa un any, encara no... ha estat d'alguna manera posat en dubte en un tribunal.
Jo...
Les pressions polítiques de qui pacta amb qui no trobo que sigui el lloc davant d'un tribunal.
Dic les conseqüències, no dic la intencionalitat, però això va lligat.
Jo, si teniu ocasió i voleu repassar, i teniu ocasió de repassar les imatges de la gent de l'Escala, és molt curiós la gent que hi ha, que són els de sempre, però és molt curiós les empentes que hi ha per estar a primera fila.
Això passa sempre.
Vull dir que, déu-n'hi-do, allò, els cops de colze que hi van haver-hi en aquella escala. I és curiós repassar les
i l'escala era grossa.
Era grossa, l'escala.
Jo volia dir una cosa d'aquest gran error, que jo penso que és tot això, vull dir que el gran error comença perquè Mariano Rajoy no es belluga, confia en la justícia, l'hem sabut vorejar d'una manera, l'hem sabut d'allò...
O li passa la pilota a la justícia,
també. Li passa la pilota a la justícia, però a mi em preocupa el que deia la Maria, i és cert. A veure, amb alguna cosa hem de creure, i si no creiem en la justícia, vull dir, aquí podem prendre mal tota la societat, sigui per uns o pels altres. Si al final els jutges queden malament i acabem no creient en la justícia de forma fefaent, perquè la gent va dir no, això dels jutges no sé què, però si de forma notable o notòria acabem no creient en la justícia, jo penso que haurem fet molt mal favor a la societat. O sigui, és un fet preocupant, jo crec que hauríem d'anar tots amb molts peus de plom.
I coneixent la justícia els hi fan fer un paper que no els hi toca.
Evidentment.
A mi m'ha preocupat una mica, no sé si heu sentit, si em vol... M'agradaria, si hi hagués la possibilitat d'escoltar les paraules del Rull aquest matí, Rull, a l'homenatge de Lluís Companys, a l'homenatge de Lluís Companys a la tomba, que s'han ficat dient, alerta, aquí estem en un moment en què, si arriba el moment en què aquest Tribunal de Justícia acaba condemnant o inhabilitant Mas, és el moment nosaltres d'exercir la desobediència. Què vol dir això?
Vol dir que en aquest cas llavors la ruptura aquesta que en algun moment haurà de produir-se, si és que el procés tira endavant, ja hauran trobat el moment per fer-la, diguem,
però està clar, no sé com es tradueix, és un missatge que si això no és pressió, déu-n'hi-do,
Maria.
És pressió, però és que les pressions són des de les dues bandes, que no pressiona, clar, sí. Estem en un punt ara del joc que es tira la corda.
D'actualitat d'aquest matí.
Clar. Les pressions són evidents.
Jo que soc de Terrassa i conec la trajectòria del senyor Rull com a representant de Convergència a l'Ajuntament de Terrassa, no em faig ni cas de les seves paraules.
Però per què? Explica una mica més.
Perquè té fama entre la gent de Terrassa, i així els hi va anar a les eleccions a Terrassa aquesta vegada, de que mai diu la veritat.
Però això és una opinió. Fa
el seu paper.
Bueno, l'opinió que tenen els ciutadans de Terrassa és que mai diu la veritat.
A les últimes eleccions de Terrassa em sembla que el Rull no s'hi va presentar com a alcaldable.
Però va fer campanya a tope, eh?
Sí. Va estar totes les...
Si em permets...
No posava en dubte tampoc, però...
Si em permets d'això que deia en Josep Maria de la pressió a la CUP, sí que vaig veure que el públic, no sé si era en el cas de la Rigau, el públic que havia acumulat davant del Palau de Justícia pel cas de la Rigau, de la Irene Rigau, el Baños es va veure molt pressionat per la gent d'allà, i veure si feu no sé què. I ell personalment, suposo que és, diguem-ne, tota la CUP, i el Baños va dir, no us preocupeu que tot s'arreglarà,
tot acabarà bé,
tot acabarà bé.
Sí, sí, clar, i és aquesta
la pressió hi és, cap a la CUP, però d'alguna manera hi és, hi hagi judici o no.
Sí, això és un element més que ajuda.
Però, perdoneu-me, jo ara m'hi ficaré després a la galleda, però és que a mi em sembla una mica infantil, tot, o sigui, el posicionament de si es pressiona o no es pressiona em sembla infantil, perquè és que, precisament, per exemple, als Estats Units, on se suposa que en la majoria d'organismes judicials hi ha aquesta separació, és a dir, que hi ha l'acció directa dels jutges, hi ha unes manifestacions i unes, cada vegada que hi ha una decisió o hi ha un judici, o hi ha, o sigui, unes martingales muntades al carrer, i no crec, o sigui, no, que ningú, perdoneu, que ningú agafi aquest argument per dir es fa massa soroll i no es deixen fer bé la nostra feina. És que I ho dic pels uns i pels altres, vull dir, és a dir, és evident que el Rull faci aquestes declaracions perquè li toca fer-les, però tampoc crec jo que s'hagi d'agafar això com una arma de destrucció o de pressió cap a un tribunal, vull dir, que es faci soroll al carrer, no, jo crec que fa molts anys que no se'n fa, potser, que se'n fa més d'altre tipus i que és necessari, vull dir, manifestacions de tot tipus, i que jo no he viscut la transició ni el previ.
Jo
no,
vaig deixar deixar d'anar a les manifestacions quan els grisos no ens disparaven.
Doncs això és el que vull dir, també vull dir que escolteu, tampoc crec jo, de vegades s'agafa la gent amb segons quines manifestacions, jo crec que toquen, que poden tocar o no, vull dir que això és decisió també de molta gent individual, sense que hi hagi pressió de ningú, i que la gent s'alarma, o almenys hi ha molta gent que diu, és que això compta, perquè es pot incidir en no sé quin procés, que m'estranyaria, però bueno, que...
No, però jo també hi afegeixo un element més. Penso que tota l'escenificació aquesta, de, no només del procés, sinó de la reacció, d'aquest acompanyament, d'aquest gest massiu i tal, és també un missatge cap a fora de Catalunya. És element, és imprescindible tenir en compte que des de fora ens estan mirant. I això se sap, que ens estan mirant. I per tant, aquest moment de dir, escolta, aquí aguantem el tipus, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, manifestacions, votacions, eleccions, etcètera, etcètera, continua, i el contenciós no està tancat, el contenciós està obert i la ferida està oberta. I sapigueu que aquí, doncs, el poble aguanta fins a uns límits que ja veurem, doncs, com s'acaba.
I de cara en fora, Josep Maria, jo em temo que això beneficia el Rajoy i el Rivera.
Sí. Això jo... engreixa el graner dels vots del PP, penso.
Només efectes pràctics és una allà, frase. No, efectes pràctics, potser si els jutges estaven abans, i així ho havien dit perquè no van admetre la denúncia, si els jutges estaven abans per arxivar la causa, no sé si ara s'hauran empipat i no l'arxivaran, vull dir, o sigui, no...
Ara ve aquest altre pas, és a dir, això tira endavant o no tira endavant?
Exacte.
Aquest és el següent pas.
I ells ja estaven, pel que sembla, pel que se sent, estaven per dir, no, bueno, això no té causa, no hi ha d'allò, però ara si tan enfarissolats estan, potser...
Però és que ara vens a el que deia jo abans, facin el que facin, serà per culpa de la pressió.
Efectivament.
No serà perquè ells hagin decidit retirar o no retirar.
Esperem que no. Maria.
Bueno. Data assenyalada avui. Continuem amb els mateixos comentaris sobre la coincidència amb el 75è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys. I també, doncs, que si això s'ha aprofitat o no, veiem aquest matí, a partir de les 8 del matí, doncs, el president Artur Mas també anant a fer el seu homenatge personal,
com cada any,
com cada any, i aleshores, doncs, deien, asseguren des del Ministeri, des del Tribunal, que la data no tenia res a veure o no ho han fet coincidir, i hi ha gent que li sobta que no hagin mirat l'agenda o que algú no estigui al corrent de tots ells d'aquesta efemèride.
Santa Teresa, també.
Sí, senyor.
Jo penso, sincerament, que és una casualitat, i que els tribunals no tenen en ment a quin dia van afusellar el president Companys com perquè no coincidien. Jo penso que és una casualitat, en aquest cas segurament desafortunada.
A més, tu que ets periodista, a part... El president Companys era el president Companys, però van assassinar molta més gent aquell dia, periodistes com en Peiró o d'altra gent. Vull dir que, a veure, dintre del mateix paquet, que sí, no és la mateixa persona, evidentment, però que...
Perdoneu, que tenim algun problema?
Hi ha uns... Se sent un...
Sí, ah, com
se
un... Estan picant a la porta. Sembla que tenim el festival de Sitges a l'estudi. Tenim algun poltergeist per aquí.
No, no. A veure, que deia que hi ha hagut altres persones que van patir el mateix assassinat, el mateix no, però es van assassinar en aquella època, i gent que no havia fet res més que fent cròniques o fer notícies en mitjans de comunicació. Vull dir que era una situació una mica heavy.
Com a periodista està clar que bueno, com a periodista i no, però que jo també sóc periodista, que matin un periodista òbviament és molt bèstia, però clar, que matin el president de la Generalitat...
És molt bèstia.
I et dic, t'ho dic com a periodista, fins i tot és una mica més bèstia, en aquest cas pel simbolisme, no perquè s'ha mort i l'han matat igual, eh? Però vaja, el simbolisme que té carregar-te, afusellar el president de la Generalitat,
no és el mateix simbolisme,
per això, i que la data és aquesta, jo estic segur que els jutges no ho tenen a l'agenda, ni tan sols hi pensen, a la data que van afusellar el president Companys, i per tant és una desafortunada coincidència.
Se'n va lamentar el mateix ministre Jorge Fernández.
Clar, per això
també haguéssim pogut,
només que ho facis l'endemà, que ja ha passat tot el tema i ja no fas la metàfora dels dos presidents màrtirs.
Ara,
home, no... Perdona, anava a fer un acudit negre, d'humor negre, però no el faré. Dic que no correria la mateixa sort al Tomàs.
No crec.
No, però aquí també ara estem... I ahir, la veritat, jo no sé si ho vau veure ahir el segon capítol que va fer Catalunya...
TV3.
TV3.
Sobre els viatges de Lluís Companys, que a mi em va semblar un documental molt ben fet, molt ben treballat i tal, i que es va veure una mica el perfil del president Companys, molt, molt, molt diferent del perfil d'Artur Mas, això de voler-ho lligar.
No té res a veure.
És a dir, no té res a veure la personalitat d'un home d'esquerres, d'un home no independentista, d'un home, doncs, que, bueno, amb moltes contradiccions internes, amb molts debats, que al final va quedar sol, però va tenir, jo no sé si la sort o la desgràcia, suposo que la desgràcia, de que al final, doncs, va morir com un heroi, com un màrtir. I l'únic que pot passar és això, doncs, dir, quan la gent, doncs, acaba, doncs, condemnat per la justícia il·legalment i il·legítimament, llavors això puja tota la valoració. I potser, jo no sé, el Massi acabarà, doncs, com un heroi, com un màrtir, o, doncs, se l'haurà de jutjar per l'obra de govern que ha fet i per la manera com ha gestionat aquest contenciós.
El que segur que no l'afusellaran, suposo, tal com està. Per tant, el nivell de martiri, si se'm permet continuar amb l'humor negre,
serà diferent.
No serà el mateix. El martiri el martiri fa 100 anys era que t'afusellessin, ara el martiri serà que l'inhabilitin.
Exacte, és la destitució.
Clar, que en aquest cas
que es pot,
o sigui,
moralment,
el que deia el Rull probablement anava en la línia de que si això passa serà la gota ja que fa vessar el got del tot, políticament i fins i tot probablement socialment, perquè que en aquest cas t'estiguin inhabilitant el president del teu país que has escollit democràticament, tot això, m'imagino que la gent aquí...
Això no crec que passi.
Jo tampoc, perquè tot això que deia el Rull i que estic dient ara seria ja llavors, llavors sí que gairebé revolució, m'imagino, perquè és això, t'estan agafant el president i te l'estan tancant. Amb el simbolisme que això té, i estic segur que aquí fins i tot les forces d'esquerres que tant han criticat el Mas, es posarien al costat seu, perquè ja no estem parlant aquí de si les retallades... No, estem parlant, en aquest cas, d'inhabilitar un president escollit democràticament per una raó que, recordem, és aquesta, és a convocar una consulta amb un alt contingut polític, però convocar una consulta.
No tindria cap sentit.
No.
Jo només volia dir dues coses molt greus. Una, que, com deia en Josep Maria Balcells, una bona mort significa una mala vida. Sí, és que és cert, això. I l'altre tema és que estic convençut de que no és una data assenyalada. O sigui, els jutges que saben... O sigui, no, se sap ara perquè se sap ara i perquè els historiadors han escorcollat. Però la gent de peu no sap que això sigui aquesta una mala coincidència, vale, d'acord. Però el que passa és que fem el Suprem. A partir d'aquí posem el dit a l'anafra, que si els jutges no sé què, però jo estic segur que sí.
Imagino que la data que tenien en ment els jutges eren les eleccions. Sí. I per tant han dit, fem-ho després, justament perquè això no contamini el debat, que em sembla bé, eh? Que em
sembla bé. Sí, però el ministre català s'ho ha apuntat ell.
Sí. Bueno, però aquell senyor em sembla que té un problema de parlar més del compte.
Sí, una incontinència verbal, vaja.
Jo el que veig és que aquí estem ara focalitzant tot el contenciós amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però jo penso que el nucli és el constitucional.
Sí, home, ho segur.
I per tant, doncs, és a partir d'aquí, segons com acabi la cosa, doncs queda d'alguna manera desqualificat del Tribunal Constitucional, i això sí que és, en el marc democràtic, diguem-ne, que ens hem dotat, doncs no deixa de ser una cosa important i greu.
Greu no ho sé,
però vull dir que tu qüestionis la màxima autoritat, diguem-ne, que vetlla per la legalitat de les estructures.
La màxima autoritat contaminada, perquè aquest...
Sí, posa-li tots els... Però és la que és, vull dir...
Però és com si suprimeixen el Tribunal d'Ordre Públic, dius, ostres, doncs jo em penso que... Ja... Sí, bueno, no ho sé. Sí.
Però la diferència en aquest cas és que normalment el Tribunal Constitucional fa una cosa tan freda com carregar-se una llei, i en aquest cas el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el que t'estàs agafant el president i te l'està portant a declarar.
No, és l'aplica. El Tribunal Superior aplica aquesta llei.
Sí, sí, però...
Per tant, és un instrument només, el Tribunal Superior.
Però el que vull dir que normalment...
Per tant, si aquí demostren que hi ha hagut una desobediència...
És per la conseqüència del que va dir el Tribunal Constitucional. Clar, sí, està clar.
El problema està aquí.
Però que normalment, quan el Tribunal Constitucional emet una sentència o una d'aquestes resolucions, és més fred. No es crida a declarar ningú ni a l'espectacle mediàtic que hi ha hagut ara. Sí. Ara estic d'acord amb el que dius, el entre cometes, gran culpable de la situació, més que culpable, diem responsable, perquè culpable sona malament, és el Tribunal Constitucional i totes les sentències o resolucions que ha anat fent, i no només amb el tema del 9-N, sinó tirem enrere amb el tema de l'Estatut i tirem ara una altra vegada endavant amb llei rere llei que aprova el Parlament de Catalunya i que automàticament porta al Tribunal Constitucional i automàticament queda suspesa fins que el Tribunal Constitucional digui alguna cosa. I amb això podem comptar entre d'altres moltes lleis que podríem que l'esquerra segurament estaria molt contenta que s'apliquessin, com el tema dels dipòsits bancaris, com el tema de la pobresa energètica, tot això que ha fet un govern de Convergència que diguem, moltes vegades... Sí,
amb la pressió...
Està clar, però que vull dir que moltes d'aquestes lleis, partits d'esquerra, estarien contents que s'apliquessin, i és més, segurament donarien més calés a Catalunya, probablement per fer més polítiques, que també l'esquerra compraria. I, per tant, això no es pot fer perquè tenim el Tribunal Constitucional que llei rere llei te la suspèn.
Sí, sí.
Però jo crec que el Tribunal Constitucional que esmenteu són les clavegueres de la justícia. És a dir, així com el Tribunal Suprem, així són jutges i són... El Tribunal Constitucional està completament polititzat, no sé fins a quan no calia ni que fossin jutges els components del Tribunal.
I en aquesta situació estem.
Però no sé quants partits dels que concorren a les eleccions en el seu programa... proposen la renovació dels mecanismes de constitució del Tribunal Constitucional.
Això és com la reforma del Senat, que és una assemblea de gent urbana.
Sí, també. O la llei electoral, o el que vulguis. Hi ha una pila d'històries d'aquestes que tots critiquem i tal, però no hi ha cap partit que digui, escolta, la manera d'optar pels membres del Tribunal Constitucional, això no funciona perquè això està polititzat, etc. No ho he vist en cap programa, jo, això, no ho sé.
Convergència
també té la seva participació dins, té el seu membre proposat per Convergència Democràtica, i les resolucions en principi del Tribunal Constitucional han estat totes fetes per unanimitat. Llavors què passa aquí?
Passa que no funciona.
Correcte, passa que no funciona.
Qui ho ha de canviar?
Els governs de torn.
El que està clar és que des del Parlament de Catalunya des del Parlament de Catalunya poc pots fer. Clar, això s'ha d'anar al Congrés dels Diputats, més Senat.
O has de dir, jo no aporto ningú, jo no vull ningú, no jugo.
Jo no hi jugo, clar.
Sí, no, seria una postura, està clar. Ara, però m'imagino que veurem el 20 de desembre, clar, ara ja mateix hi ha partits, com a mínim, Podemos, que defensa una redacció nova de la Constitució, i altres que defermen una reforma. Per veure qui...
Aquí estem, jo penso que estem en un impasse, no? Jo penso que aquí la data del 20 de desembre és molt important per desllorigar moltes coses. Pot ser que tot acabi, i a mi el que em preocupa és que tot aquest contenciós que hi ha no faciliti o no ajudi a mantenir l'statu quo, perquè hi ha un sector molt gran, doncs, que se n'aprofita de fora de Catalunya per consolidar precisament, doncs, uns governs de dreta que són els que els hi va molt bé aquest contenciós a favor seu. I aquest és...
Comentàvem l'altre dia que per terminis, a menys que apliquin una resolució express, no se sabrà res fins l'any que ve, segurament.
Sí.
Sobre l'encausament, comentaven de l'Artur Mas. I, evidentment, el 20 de desembre sembla que les coses canviaran radicalment.
Bueno, jo no estic tan segura.
Ja ho veurem.
Fins ara, i excepció de quan han guanyat sota el Partit Popular la majoria absoluta en els darrers 15 anys, la resta de legislatures sempre s'ha necessitat el suport dels nacionalistes, dels partits més votats.
I normalment han estat Convergència i Unió.
Normalment Convergència i Unió, PNB, inclús els canaris també han donat suport. Ara això canviarà, vull dir que hi ha un...
Per això hi ha un... Bueno, hi ha un trasbals, hi ha un canvi molt, molt potent en perspectiva, és a dir, jo penso que sí.
Home, jo crec que el Montoro hi ajuda molt, no?
Ahir teníem l'entrevista del Mundo.
Amb les declaracions que va fer el Mundo.
La dimissió de Quiroga
també és molt fort.
És molt fort i és molt important.
És el segon que dimiteix del País Basc, eh?
Però amb una actitud de la Quiroga per la causa, vull dir que s'atrevia a fer un pas de dir alerta, tu, enterrem una mica el contenciós, busquem una fórmula d'entesa i comencem una etapa nova, doncs se la carreguen. I després, bueno, tot l'espectacle i el congrés, doncs, de les picabaralles, les declaracions del Montoro, etc.
Però el País Basc té molts elefants.
Sobre el tema de la Quiroga, fins i tot molta gent li agafa per sorpresa, perquè no sé si pels signes dels temps o no se'n parla.
No s'explica.
Vull dir, no se'n parla, i la proposta, la moció que presentava el seu grup, que sembla inclús revolucionària des del punt de vista del Partit Popular per tot el que s'ha viscut al País Basc, i molta gent, jo crec que ens ha agafat per sorpresa perquè desconeixem el seguiment del que s'estava proposant. I fins i tot, i el que explica, que jo crec que això colpeix en el sentit de que van retirar aquesta moció per pressions directes de Madrid, vull dir, que va sortir a donar la cara i donar les explicacions a les que no hi creia, i suposo que aquesta situació límit és la que, després de 6 dies de silenci, ha sortit a presentar la seva renúncia.
Molt valenta, molt bé.
Però és que jo crec que el País Basc no l'entenem. I t'ho dic perquè fa molts anys va venir un regidor del Partit Socialista Basc a la Festa de la Rosa que fem habitualment cada any, i el tio estava al·lucinat, perquè deia: nosaltres, el País Basc, això, aquesta manifestació no la podem fer, perquè hem d'anar amb cuidado amb qui tenim al costat, el qui tenim... Sí. Aquesta situació que ha canviat, espero, però jo crec que encara queden les reminiscències, allò de los pueblos pequeños, que encara es coneixen l'un i l'altre, no?
Sí, és una generació.
Sí, però aquí el tema, jo crec, i és el que sobta o d'alguna manera crida molt l'atenció, és que, evidentment, la gent del Partit Popular del País Basc ha patit durant unes conseqüències, han viscut de primera mà el que estava passant allà, però qui ha decidit... Aquí no és la gent que està vivint, que és el que es queixava l'expresidenta del PP del País Basc, sinó que és la gent a Madrid. Sí, sí. És el que ella reclamava. Vull dir que...
És que això
perquè ella va dir textualment: ara que ETA ja no mata.
Sí, sí.
Vull dir, ella veia com un horitzó o un...
Demostra una vegada més que en partits com el PP o com el PSOE, qui decideix està a Madrid. I per molt que tu vulguis desmarcar-te i tenir un discurs més o menys diferent, qui mana està a Madrid, i això s'ha vist amb el PSC aquí, que segons quines decisions no han pogut prosperar, i la sagnia que ha tingut de militants del PSC és perquè no pot estirar tant com a Madrid, o sigui, Madrid no et deixa estirar tant com tu voldries.
Jo el PP no ho sé, però t'asseguro que el PSOE no és el mateix, t'ho asseguro. I fa 20 anys que hi
som. Sí, home, no, segurament tu m'ho pots dir millor que jo. Ara la sensació, jo no estic a dins ni molt menys, però la sensació que es veu des de fora és que moltes vegades el PSC està desautoritzat pel que diu el PSOE a Madrid. Quan el PSC, diguem, defensa un tipus de reforma de l'estatu quo, el PSOE no és de la mateixa manera. Surt el Pedro Sánchez a fer quins mítings amb una bandera espanyola darrere, que òbviament això el PSC aquí no ho haguessin fet mai, o després ho han de fer i quan segurament no s'ho creuen de la mateixa manera. Vull dir, està clar que hi ha una influència molt gran del PSOE cap al PSC, i aquesta independència que pot tenir, per exemple, qualsevol partit que no tingui seu a Madrid, penso que és evident que no la té un partit que sí que té seu a Madrid.
Per això, jo diria dues coses, no? És dir que això no treu que, malgrat que a Madrid tingui tanta força, però que hi ha uns signes evidents de crisi interna dins del PP molt fortes. a 2 mesos de les eleccions. I això no acostuma a passar.
Les perles de Montoro les sentíem també.
I dos, home, jo estic content que hi hagi algú que tindrà la força que tindrà, jo no sé quina tindrà, però que accepti, per exemple, Podemos, de que els seus aliats aquí a Catalunya puguin tenir grup parlamentari propi a Madrid, també. És a dir, que la veu de Catalunya pugui ser també en els partits aquests d'àmbit estatal, que sigui explícita. Això que ho tenia el PSC ho ha retirat i no ha sigut capaç de mantenir-ho. Aquí hi ha alguna cosa, doncs, diferent.
Perquè qui mana és Madrid, també.
No, perquè el resultat és el mateix.
Però el PSC ha tingut grup a Madrid?
Va tenir.
A la primera legislatura, sí. Ah, però és igual, el resultat és el mateix. Votarem el mateix.
Però és que aquest és l'error.
Bueno,
per mi...
Perdona, però si entenem... Si entenem que estem pel mateix objectiu, votarem el mateix.
Però moltes vegades no s'ha estat pel mateix objectiu i s'ha hagut de votar el mateix perquè qui mana és Madrid.
Es negocia abans.
Hi ha hagut moltes vegades, i jo no tinc tanta memòria històrica com vosaltres per saber què passava la primera legislatura, entre altres coses, perquè no existia, però a les que he vist últimament hi ha hagut moments on el PSC no volia votar amb el PSOE segons quines mocions, declaracions, lleis, i s'ho ha hagut de menjar amb patates. I això ho he vist jo a les últimes legislatures.
Sí, sí.
I no crec que m'ho puguis negar, això.
Quantes vegades?
No ho sé quantes, però a les últimes legislatures unes quantes.
Jo vull un segon per recordar en el Jordi Miralles, que el recordo com una gran persona, una persona honesta, i que el seu partit el va fer fora del Parlament perquè havien d'entrar gent més intel·lectual.
Ara se li fan elogis, però jo aquelles imatges d'en Jordi Miralles després de ser membre de la mesa repartint cartes com a carter després de sortir del Parlament, a mi encara em fan tremolar.
És el que hauria de ser normal,
efectivament.
Sí, però clar, sí que hem vist que se'n van a la universitat, als catedràtics, però anar a fer de carter de carrer, doncs
amb el record del Jordi Miralles ho hem de deixar aquí. Gràcies al Joan Ramon Armadàs, a la Maria Sansa, al Josep Maria Balcells i al Pasqual Dosso per haver-nos acompanyat en aquest temps de tertúlia.
De res, fins aviat.
Bon dia.
Nosaltres tornem demà puntualment a 9:45 del matí. Els deixem amb el Sant Cugat a fons i la Carme Reverte.
El gall del monestir.